La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Seguim immersos en aquesta marató solidària de les ràdios locals d'arreu de Catalunya. Prop de 150 emissores participen en aquest dia que commemora el centenari de la ràdio i que té com a objectiu recollir llet per al banc d'aliments per fer-la arribar a les famílies en situació de pobresa. Tot just queda poc menys d'una hora. I anem repassant també l'actualitat, una última hora que hem conegut fa tot just una estona. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha acordat aquesta tarda sotmetre a la militància a través d'una consulta electrònica el posicionament que tindrà el partit sobre una eventual investidura. També ha decidit que sigui la secretària general dels Republicans, Marta Rovira, qui coordini les negociacions per a la constitució del Parlament, com a màxim, recordem, el 10 de juny, així com les que es produiran després, les negociacions per formar govern, si s'escau. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ja va anunciar, recordem, que després de les eleccions europees del 9 de maig renunciarà al càrrec per preparar-se per la reelecció al Congrés, que tindrà lloc a finals de novembre. Mentrestant, avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha assegurat que està completament descartat que el PSC investeixi Carles Puigdemont i li ha demanat que assumeixi la realitat. L'escoltem.
Completamente descartado. Yo creo que el pasado 12 de mayo hay varias lecturas que son indiscutibles. La primera de ellas es que el independentismo por primera vez en 40 años no suma una mayoría parlamentaria. En segundo lugar, que la opción que ganó las elecciones es una opción que ha apostado claramente por el entendimiento, por el acuerdo, por la convivencia. En tercer lugar, que hay una opción progresista mayoritaria desde el punto de vista parlamentario, 68 escaños, y finalmente que la derecha española y la ultraderecha española continúan siendo minoritarios.
Declaracions que ha fet Pedro Sánchez avui a la Sexta. I una informació també d'última hora, en aquest cas en referència a aquesta operació de sortida de segona Pasqua, un accident de trànsit a la Ronda de Dalt està complicant una tarda que no havia estat excessivament complicada. Hi ha afectacions a la Ronda de Dalt, a la B20, a la bifurcació amb la C58 en sentit Besòs per aquest accident que us dèiem. De fet, el 20% dels vehicles previstos en l'operació sortida de segona Pasqua ja ha abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 3 i 2 quarts de 7 de la tarda, segons informació del Servei Català de Trànsit. En concret, fins a aquella hora han estat uns 100.000 vehicles que han abandonat l'àrea metropolitana per anar a altres indrets. És tot de moment, tornem amb més notícies.
Notícies en xarxa.
Estàs escoltant El Dia R.
Tarda, passen 3 minutets del punt horari de les 8 i ara sí, ja som a la recta final del Dia R, aquest programa especial de 12 hores de durada que les emissores de la xarxa audiovisual local els estem oferint des de, atenció, les 9 del matí. I en aquest darrer tram de jornada, de manera compartida des d'Altafulla Ràdio i des dels estudis de la xarxa La Travessera de les Corts de Barcelona, agafem el relleu dels companys i companyes que han estat conduint el Dia R durant tot el dia. I fins que siguin pràcticament les 9, els acompanyarem la Carol Cubota, el Didac Boza i l'Eduard Virgili.
El Dia R és un espai que ha volgut ressaltar el paper fonamental de la ràdio i la comunicació de proximitat a les nostres vides. Precisament enguany celebrem el centenari de la ràdio a Catalunya i aquesta última hora de la nostra particular marató radiofònica serà un moment especial d'agraïments, d'emoció i per recordar tot el que ha donat si la jornada.
Sí, així que gràcies a tots els professionals que han fet possible el Dia R, perquè sense el seu esforç i dedicació aquestes 12 hores no haurien estat possible. Quina passió per la ràdio, quin compromís amb la ràdio, quin entusiasme per la ràdio. Saben què porta dies cuinant aquest superprograma? Didac Boza, productor executiu del Dia R. Bona tarda. Reposat en aquesta hora, cansat, satisfet? Quines són les sensacions quan portem, ara de moment, 11 hores? Quan acabem seran 12.
Exacte. Bona tarda, Eduard. Bona tarda, Carol. Doncs tot una mica. Cansat, sí, perquè fa moltes hores que ens hi hem posat. Satisfets, també, perquè teníem moltes ganes de fer aquesta feina en equip. De fet, ho havíem comentat des de feia potser un parell o tres d'anys. Hauríem de fer una jornada en les quals les ràdios juntes organitzessin una mica una de grossa, no? Doncs finalment ho hem fet avui. Esperem que sigui la primera de més edicions del Dia R.
I tant, clar que sí. M'agrada sentir això, a mi. Quan ens llancem a la piscina i després ens anem engrescant de mica en mica. No hem acabat ni les 12 hores i ja pensem en les properes 12 hores de marató radiofònica. Escolta, Didac, a mi de vegades així en antena, per trencar el gel o no, m'agrada explicar coses d'aquelles que potser no aporten res de cara a l'audiència, però que, mira, ens permeten riure una miqueta. Et puc preguntar en quina hora t'has aixecat i has començat a enviar correus electrònics avui?
Doncs enviar, potser passades les 4, entre les 4 i les 5. Aixecat una mica abans de les 4, però és normal. A l'últim moment, un projecte com aquest, en el qual hi ha moltes entitats implicades, més de 50 ràdios que han estat actives en aquesta operació del Dia R, 24 ràdios, si no recordo malament, en directe, i algunes més doncs, fent aportacions d'una altra manera. Tot això, al final, quan s'acosta el moment, és un enrenou important de missatges, de whatsapps, de correu electrònic, de guions, d'arxius compartits. És complicat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mira, aquí potser tampoc li acabarà de convèncer que ara expliqui una cosa d'aquestes que han passat avui, aquesta tarda, i no sé si aporten alguna cosa de bo en aquest programa, és la nostra companya, la Carol Cubota, que avui... Carol, has encetat una capsa de galetes avui, acabat de dinar. I aquestes galetes, Didac, saps aquelles que tenen una presa de xocolata fosa sobre...
Al damunt.
I un dibuixet o una lletra. No t'imagines pas, Didac, quina és la lletra que li ha sortit a la Carol quan ha obert la capsa de galetes.
La lletra del dia que toca avui, no? La lletra R.
Correcte, sí, premi!
Sí, senyor. No sé si algun oient també li ha passat alguna cosa així curiosa avui amb la lletra R o amb el que té a veure amb aquest programa, si us plau que ho comparteixi a les xarxes socials. Coixinet, el Dia R, i entre tots riurem una miqueta. Carol, hem d'agrair de tot cor també a tots els convidats i convidades que ens han acompanyat al llarg del dia. Avui les seves històries, experiències i coneixements han fet gran la ràdio local.
Sí, i també, per cert, no oblidem el motiu solidari del Dia R, que és la recollida d'abrics de llet per a les persones més necessitades. És una acció que hem impulsat de bracet del Banc dels Aliments. La generositat ha estat immensa, ho hem escoltat al llarg de les connexions, ens ho han dit els companys de les emissores, i tota aquesta llet contribuirà a canviar la vida de moltes famílies.
El programa d'avui ha després solidaritat per tots els poros, i en aquest sentit, el president de la Fundació Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, ha estat un dels primers en passar pels micròfons d'aquest Dia R, de la mà d'Emun FM. Ens ha explicat que la llet és un dels aliments més necessaris per la tasca que fan.
La llet és un aliment molt necessari, que ja tenim molta demanda, i evidentment amb la gran recapta doncs, podem cobrir dels els tres següents mesos, però després necessitem comprar-ne i és l'aliment que més necessitem en aquests moments, per això la campanya fem una crida a que la gent participi i ens aporti llet que necessitem per aquests dies.
Fatjó, de fet, ha explicat que des del Banc dels Aliments atenen famílies i usuaris que viuen unes situacions molt complexes.
El diagnòstic és que la situació és complexa perquè, com tothom sap, doncs, per un costat hi ha sectors, hi ha l'economia que hi ha un creixement, però per altra banda cada vegada hi ha més gent que queda doncs, fora d'aquest benestar econòmic, no? I acaba en una situació de vulnerabilitat per moltes raons, moltes d'elles de persones que tenen doncs, un treball, que tenen però un precari, un contracte precari, i que no arriben a final de mes. Doncs, aleshores, el Banc d'Aliments el que pretén és aquest conjunt de gent que estimem amb més de 200.000 persones a nivell de Catalunya, que són els que estan ateses pels bancs d'aliments, doncs és un col·lectiu, diguem-ne, del més vulnerable i que necessita ser ajudat, i l'alimentació és una de les ajudes que podem aportar.
En el marc d'aquest DR, al migdia hem anat fins al Palau Robert de Barcelona, on mitja dotzena d'emissores han participat conjuntament de la jornada. Han estat a Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà, Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Sant Cugat i el Prat Ràdio, que també hem pogut seguir en directe per televisió a través de la xarxa Més, mentre conversàvem amb la vicepresidenta del Banc dels Aliments, Roser Brutau, que ha recordat que en 15 anys s'ha triplicat la pobresa extrema a Catalunya, un fet aquest que les entitats han notat en les peticions d'ajuda. Comenten dia a dia, increment que alhora també ha anat acompanyat d'un canvi en el perfil dels sol·licitants.
Tots sabem que és el nou perfil de lo que diem pobres, que en realitat pues, no ho tindrien de ser, però degut a la pujada del preu dels aliments i del cost de la vida, començant per l'habitatge, està claríssim que no s'arriba amb dos sous mínims. I llavors què passa? Pues sí, poden rebre aliments d'una entitat, tot allò s'estalvia i es pot derivar per una altra despesa de la llar, i és molt important. El que passa? Que si no tens diners, baixes el nivell de qualitat dels aliments.
Per cert, que tal com ja ens han recordat els companys d'UAU Lleida Ràdio, el resum que ens han ofert a primera hora d'aquesta tarda, Brutau també ha explicat que el nou sistema de repartiment d'aliments que ha començat a implementar la Unió Europea encara dificultarà més la seva tasca.
Bueno, dignifica més el que ho rep, però la contrapartida és que amb aquell mateix diners, amb aquells mateixos diners, pots comprar una tercera part del que rebaries a través d'un banc d'aliments. Per què? Perquè tu compres, aquest usuari comprarà a preu de venda al públic i nosaltres comprem a preu de productor. Per tant, hi ha una diferència tremenda. Nosaltres aconseguim preus d'un litre de llet baixíssims i si tu vas al súper, pagues el que hi ha.
Un altre dels convidats d'aquest dia R des del Palau Robert ha estat el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, que ha admès que els resultats electorals obtinguts diumenge per la seva formació, Esquerra Republicana, no han estat bons i ha afirmat sentir-se decebut. Tot això no ha gosat fer travesses sobre si hi haurà o no govern o qui el conformarà, encara que sí que ha apuntat que una repetició electoral no seria bona pel país.
Crec que és un escenari que pel país no és bo. No és bo. La normalitat és que s'esculli un president de la Generalitat i que aquest nomeni el seu govern, i per tant els partits, els grups parlamentaris, haurem de treballar perquè es produeixi aquesta investidura. I d'entrada, els grups que tenen responsabilitat en intentar assolir-ho són els que han guanyat les eleccions i els que han estat a l'oposició a l'actual govern, especialment el govern que es va quedar en minoria a partir de l'octubre del 22.
Pel que fa als temes pendents que queden en l'àmbit dels drets socials, com a conseller sortint, ha lamentat la lentitud, diu, del Parlament a l'hora de tramitar la llei del tercer sector social, que creu que ja hauria d'haver estat aprovada.
Ara em tocarà a ser diputat electe, no? I hauré de ser capaç de fer-ho, però crec que el Parlament, en lleis com aquestes, hauria d'haver estat més ràpid. No té massa sentit que aquesta llei hagi estat pràcticament 2 anys en el tràmit parlamentari i que els grups polítics no l'haguessin donat l'ímpetu que aquesta llei necessitava per ser aprovada, no?
I també en clau social, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha parlat de la tasca que fa la institució que presideix, tot donant suport als ajuntaments i les entitats del tercer sector per garantir, ha dit, els drets fonamentals de les persones. Uns drets que, ha afegit, s'han vist especialment vulnerats des de la pandèmia, que ha agreujat alguns contextos que ja eren dolents.
Hem impulsat recursos de tot tipus, econòmics, però també tècnics, perquè els ajuntaments tinguin aquelles eines necessàries, perquè, a més, les realitats amb els pobles les ciutats són diferents, són diverses, moltes vegades, no? Aquelles eines necessàries, doncs, per contrarrestar.
Va, que abans d'endinsar-nos de ple en tot el que ha donat de si aquesta tarda de dia R, el que hem de fer és viatjar pel territori. Una cosa que sabem fer molt bé en aquest país, que tenim tot teixit en xarxa. I, de fet, anirem fins a un lloc on el mestral sempre bufa fort. Al sud del Baix Camp, ens acostem un moment a l'Hospitalet de l'Infant i tornem a parlar d'entitats del tercer sector i, en concret, de la lluita contra el càncer. Ariana de la Calle, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, bona tarda.
Molt bones, companys. Doncs ens trobem aquí al hall de la Casa de Cultura Blanca d'Anjou i estem molt ben acompanyats. Estem amb la Gemma Àries. Ella és la delegada de la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, aquí a l'Hospitalet de l'Infant. I, a més, també té una vessant solidària, jo diria que molt àmplia. Ara ella ens ho explicarà. Expliquem una miqueta, primer de tot, aquestes dues vessants que tens solidàries.
Vam començar primer amb Creu Roja a fer una recollida de joguines a l'època dels Nadals, no? Perquè per tots aquells nens que no tenien joguines, i d'aquí vam derivar després a fer-ho amb Càritas. I també amb Càritas, des de fa uns quants anys, hem fet campanyes de recollida d'aliments puntuals, i la gran majoria d'anys han volgut fer sempre la llet.
Suposo que no totes les campanyes són iguals i algunes costa una mica més que l'agència adhereixi. Quines són les que funcionen més i quines són les que menys?
La veritat és que no he tingut mai problemes. Jo sempre he agraït molt la resposta del meu municipi, perquè sempre respost molt bé. També és veritat que intentem donar alguna cosa de resposta. És a dir, hem fet, des del meu espai de fisioteràpia, hem sortejat sempre que hem fet campanyes, hem donat possibilitats a que la gent, quan ens portés la llet o l'oli o les joguines, doncs poguessin participar en un sorteig de massatges, de tractaments de benestar. Llavors, això, bueno, és com que els anima una mica més a participar-hi.
Sí, de ben segur que aquesta solidaritat s'encomana, eh? Jo n'estic segura, amb aquest DR també que nosaltres des de les ràdios locals fem, jo crec que també ho serà. Ja per acabar, parlem una mica de lo que és la part de la Lliga contra el Càncer. Sí. En aquest cas, l'associació d'associacions que comentàvem abans fora de micros va demanar al Parlament, a tots els grups polítics, que doncs tinguessin el càncer com una prioritat.
Això és el FECEC. El FECEC és la Federació d'Associacions que treballen per als malalts del càncer. Entre ells, el FECEC, està l'associació on la que pertanyo jo, contra el càncer, de la delegació de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. N'hi ha 18 associacions en FECEC, ¿vale? I van demanar ja des de l'any passat que s'aprovessin un parell de lleis. Una llei que protegís, que parlés del olvido, que és una llei que es diu olvido oncològico, i després hi ha una llei que per mi és molt important, que és de protecció laboral als malalts de càncer. Afortunadament, des de fa molts anys, els malalts de càncer ja no tenen la sentència de la mort. Molts, gràcies als tractaments que avancen i evolucionen, se'n surten cada vegada. Afortunadament, el pacient oncològic se'n surt de la seva malaltia i ha de retornar a la seva feina. I sí que d'uns anys cap aquí s'han trobat que molts malalts oncològics han perdut la feina, no es poden adaptar a la feina una altra vegada, perquè potser han de tenir les seves revisions, els seus tractaments de manteniment, el que sigui. Llavors, el que proposa FECEC, ha proposat al Parlament, al Congrés, és que s'aprovi una llei de protecció laboral i social als malalts oncològics i a les seves famílies. Aquesta llei s'havia d'haver aprovat l'any passat, però com va haver eleccions anticipades, està parada, està aturada. Suposo que ara començarà una altra vegada a engegar-se el camí de la seva aprovació, i l'estem esperant amb moltes ganes, perquè és molt necessària. Hi ha molts malalts, moltes persones que pateixen càncer en la seva vida i necessiten una protecció laboral, que puguin tenir uns drets laborals que el protegeixin, perquè no estan en condicions de treballar. A lo millor poden treballar, però no al 100%. Llavors hi ha d'haver una llei que pugui adaptar aquests malalts a la seva feina.
Doncs jo crec que amb això ens podem quedar, amb aquesta petició, que aquesta llei s'aprovi almenys a curt termini, eh? Que no se'ns vagi en el temps, i només ens queda donar-te les gràcies, Gemma, i endavant amb tota la feina que fas.
Moltes gràcies a vosaltres, que sempre esteu disposats a ajudar-me en qualsevol campanya que engego. O sigui que moltes gràcies.
I ho deixem aquí, companys. Us ha parlat Ariadna de la Calle per la xarxa de comunicació local en el Dia R, des de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
El Dia R.
12 hores de ràdio al carrer.
12 hores de solidaritat en col·laboració amb la Fundació Banc dels Aliments.
Ah, Aquest divendres 17 de maig les emissores de la xarxa celebrem el dia R, R de ràdio, R de recapte, ràdio de proximitat i recapte de llet pel Banc dels Aliments, i durant tot el dia es poden fer donacions d'abrics a moltíssims punts de tot el país. Que ningú es freni. I en aquesta festa de la ràdio i de la solidaritat, aquesta tarda des de Ràdio Tordera ens han acostat la tasca que es fa a una de les escoles del poble, on tenen clar que per estimar la ràdio cal conèixer-la des de ben petits. Per això, ja fa més de 12 anys que fan ràdio a l'escola amb un petit estudi propi impulsat per un apassionat del mitjà, que alhora és el director del centre, l'Alberto Rojo.
Jo havia fet durant molts anys ràdio, i ara és l'oportunitat, doncs, això, de transmetre als alumnes aquesta passió, si podem, una mica per mitjà. Doncs el projecte de ràdio es va iniciar el curs 2010-2011, per tant, ja fa molts anys. L'inici va venir, diguem, propulsat perquè, precisament amb l'emissora Ràdio Tordera, ja sempre havia fet una aposta important de que les escoles tinguessin veu a la ràdio, que els nens i nenes ja anessin a la ràdio a fer els seus programes. Nosaltres participàvem d'aquesta proposta i, clar, vèiem també la necessitat que des del centre s'anés construint, s'anés modelant una mica, doncs, la realitat de la ràdio.
I un dels continguts que, sens dubte, segur que enganxa els petits, a més de tot tipus de públic, també adults, són els esports i les transmissions esportives, com les que fan a Ona Condinenca. I hi hem anat per conèixer el Javi Carrera, que destaca la funció de servei públic de portar a les cases un partit d'hoquei, especialment en època de Covid, quan la gent no podia anar al pavelló. El Javi ha explicat també les sensacions estranyes de transmetre un partit en silenci. Són aquestes curiositats del nostre ofici que, recordem, també es va haver d'adaptar a una pandèmia.
Ningú podia entrar al pavelló, hi havia molta tranquil·litat i molt silenci per ser un partit d'alt nivell, que diguem, uns partits molt intensos i tot, i hi havia, no, al no haver-hi públic, faltava aquest caliu, i feia vergonya, també, perquè els jugadors i els entrenadors i tothom del pavelló escoltava ben bé el que deia, perquè com que hi havia silenci només parlava jo allà, pràcticament. Però, bueno, així també escoltàvem bé el que deien els entrenadors, quines indicacions donaven a cada equip. Bueno, era diferent, actualment.
Què seria, la ràdio local sense aquestes transmissions esportives o sense aquesta programació especial que surt al carrer i parla de tu a tu, l'audiència? Esport i ràdio local, que va molt lligat, també, no?, per al foment d'aquesta pràctica o aquesta activitat física, i alhora també la difusió i la comunicació de l'esport de base. Això és tasca dita que ens correspon a nosaltres. Tu, com a home de ràdio, ha quedat demostrat aquest matí quan t'entrevistaven companys nostres que han participat del programa, és una feina que ens correspon, també.
Efectivament, hi ha esdeveniments esportius i categories esportives que, si no les explica la ràdio local, si no les expliquen els mitjans de proximitat, no surten enlloc, i la gent, òbviament, doncs, té interès per saber quina sort té l'equip del seu poble, de la seva ciutat, fins i tot del seu barri. Aquí a Barcelona, doncs, hi ha emissores de barri que fan seguiment del seu equip, que està en categories inferiors. I hem escoltat l'exemple d'Ona Codinenca amb l'hoquei, i hi ha un exemple històric i meravellós, que és el de Ràdio Granollers amb l'handbol. Ràdio Granollers dona, doncs, la volta al món, gairebé. És un bon esforç que fa aquesta emissora municipal per seguir el seu equip local.
Escolta, ja que parlem d'aquest esport local i de la difusió que se li dona a través també d'aquestes emissores que teixeixen el país, i ha quedat demostrat avui, jo crec que hem de fer una menció també als companys i companyes que fan possible l'enjoc, El tindrem aquest cap de setmana de 8 a 10, precisament contribuint a això, a engrandir encara més tot aquest mapa que estem dibuixant. Però va, deixem ara per un momentet l'esport de banda. I del Vallès Oriental, on érem fins fa un moment, ens desplaçarem a Ponent, on Ràdio Rosselló ha conversat amb el president del Banc dels Aliments de Lleida, Antoni Fo, i de fet, les nostres companyes han posat en valor el paper de la ràdio per crear consciència social, i avui, especialment, respecte a la situació de vulnerabilitat de les 25.000 persones a la demarcació de Lleida que són ateses pel Banc dels Aliments. Avui, la ràdio recapta litres de llet i recapta consciències.
Independentment del que recollim, el bo és que puguem portar el missatge, fer una mica de pedagogia del Banc d'Aliments, no? I més davant d'aquest jovent que tenim aquí, perquè és molt important que sàpiguen com estava. En aquesta vida no tot és fàcil, eh? Segurament que a casa nostra no ens falta, els que estem aquí, no ens falta res. Però programes com aquest ens ajuda molt, repeteixo, a recollir llet, que és molt important, i, a més, poder tindre veu i poder explicar-ho davant d'aquesta gent, que és el nostre futur, no? Que és els que tenen que, els que tenen que pensar que hi ha nens i nenes com elles, com ells, que no tenen llet cada dia.
Les companyes de Ràdio Rosselló també han conversat amb una persona que dedica la seva vida a fer arribar la llet a les llars de diverses poblacions del Segrià. És el Joan Torrelles, o el Joan de la Llet, el nom pel qual el coneixen a la zona. Ell i la seva dona han estat portant una explotació ramadera fins al 2020, duent aquest or blanc a les llars d'arreu, fins a 100 litres diaris.
De primer la venien a buscar a casa nostra. O sigui, munyíem les vaques, la ficàvem allí i la gent venia a comprar-hi un litro, mig litro, dos litros, la que volien la gent.
I com era tot
la
això?
La venàvem a granel.
Sí.
Després, quan van vindre les mesures més proteccionistes, pues ja s'havia de ben basar i hi havia uns controls sanitaris més estrictes, i això se'n va anar perdent. Fins a l'any 2000. Bueno, més o menys sabíem los clients que teníem, i sabíem que, per exemple, despatxàvem, per exemple, 100 litros al dia, pues la que no... me'n guardàvem 100 litros que no la portàvem a la indústria, i ella s'encarregava de vendre-la.
Aquesta tarda també ha donat per gaudir de la música en directe, de la bona música en directe. I ha estat això des de Palamós, amb el Litus, que ens ha regalat, atenció, un One dels U2 en acústic, i que sonava molt bé. Amb ell arribem al final d'aquest primer bloc de mitja horeta, repassant l'actualitat de la tarda al Dia R de la xarxa de comunicació local. Però els demanem que no desconnectin la seva emissora de proximitat, perquè de seguida ens hi tornem a posar. Fins ara.
La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina, no?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parque agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio, sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 53 60
93 478 53 60
Al Prat tot resulta ben pagat.
Blues en la ràdio. Blues en la ràdio. Qué bueno que es oír un poco de blues en la ràdio.
Burroughs Blues Radio, el millor programa de blues. Els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.
Qué bueno que es oír un poco de blues en la ràdio.
No
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Estàs escoltant El Dia R.
Hola, bona tarda de nou. Són en punt 2:15 del vespre i això és el Dia R, aquest programa especial de 12 hores de durada que els ofereixen avui des de les 9 del matí les emissores de la xarxa de comunicació local. Darrer tram de la jornada, un darrer tram compartit des d'Altafulla Ràdio i també des de la xarxa, la travessera de les Corts de Barcelona. Repassem en aquesta hora tot el que ha donat de si una jornada plena de ràdio de proximitat i alhora també de solidaritat. Solidaritat amb recapte de llet pel Banc dels Aliments per les persones més necessitades. Una jornada que ha donat molt d'així i n'estem sent testimonis, escoltant ara mateix les veus dels protagonistes. I, de fet, tots vostès recordaran que fa un momentet ens deien des de Ponent que la llet és un dels productes que més sortida tenen al Banc dels Aliments. I durant tot el dia hem pogut conèixer moltes persones que, de manera totalment desinteressada, fan que aquest ens funcioni. Una d'elles és la Fanny, la coordinadora de Càritas Interparroquial de Palamós i Sant Joan, que és qui gestiona el centre de distribució d'aliments. I ha dit que una de les grans fites seria que les seus del Banc dels Aliments poguessin tancar les portes. Això seria una molt bona notícia. Tot i així, ens ha explicat que la crisi dels anys 2008, 2009, 2010 i els anys que van vindre després, encara hi ha molta gent que no l'ha pogut superar.
No s'ha remuntat mai d'aquella crisi. Pues en aquells moments, si te'n recordes, 2010, 2012, 2014, potser, que parlàvem del fet que deixaria molt gruix de gent al marge, ja, no? I aquesta gent ara es va trobant, tota aquesta gent que va entrar en una època de jubilació, per exemple, amb pensions molt petites, però els últims anys no han pogut cotitzar. Hi ha un volum important de gent que veus molt difícil que surti de... que necessitarà una ajuda. I ara el que veiem molt, sobretot, és el fet que no s'havia vist mai, no només aquí a Palamós, és molt general, a la figura del treballador pobre, de gent que treballa i que treballa tota la jornada, però que no en té prou per viure. I això jo sempre dic que, almenys, crec que és bastant general, però en la zona on estem, tinguent en compte que hi ha gent que treballa tota una jornada per 800 euros i que un lloguer no es troba per menys de 700, molt baix, i són bastant més cars, crec que no fa falta fer gaires números per entendre que la gent no se'n pot ensurir.
El Dia R té aquesta vessant solidària que portem explicant des de fa dies a les emissores de la xarxa. Recollim llet pel Banc dels Aliments, per les persones més necessitades, i la llet, com tants altres aliments, és pràcticament a totes les cuines. I val a dir que hem entrat en una d'aquestes cuines de la mà dels companys de Ràdio Palamós i de l'Aitor, al cap de cuina del restaurant Altamar. Hem elaborat unes bones postres. Arròs amb llet.
Tu necessites llet, arròs, canyella, un tall de llimona i sucre.
Més o menys, imaginem-nos, no? Fem una recepta per 4 o 5 persones. Quines quantitats i quin seria l'ordre de cuinar aquests ingredients per fer un bon arròs amb llet?
Jo ficaria litre i mig de llet, 200 de sucre, 300 d'arròs, la canyella trencada perquè doni més aroma i un tall de pell de llimona. I això serien per 5-6 persones.
I per temps? Quant de temps? Tot junt a la cassola ho fem?
Jo ho fico tots junts a la cassola i quan comença a bullir has de començar a remoure, l'apartes una mica, com si fos un arròs caldós. que no ha de estar bullint tota l'estona. Així que s'ha d'anar apartant del foc una mica perquè no cogui massa ràpid. Al final s'ha de donar una mica de carinyo. I en 18 minuts, 20, normalment ja està.
Caram, això de l'arròs en llet, no em pensava que fos tan fàcil. Jo que sóc un negat a la cuina, Carol, no sé si tu n'has fet mai d'arròs en
llet. Jo m'imagino escrivint, apuntant tot al costat del transistor, intentant després portar-ho a la pràctica, cosa
però
que no acabo fent mai, però escolta, he de confessar.
L'Aitora ens ha dit que era com un arròs caldós, vull dir que...
No barregem conceptes. Jo no sóc cuinera, però un arròs caldós... És un arròs caldós i un arròs amb llet. És molt diferent. És molt, molt diferent. No l'he cuinat mai, la veritat, però sí que n'he tastat uns quants.
Un arròs amb llet amb galeres...
Com que no ho veig, però aquí és la màgia de la ràdio, també, de que permet que potser te truqui un oient i et digui que fa un arròs amb llet amb galeres.
Ah, això
que podria ser,
això és,
eh?
Això és
podria
bo,
ser,
també.
Podria
de fet,
ser.
Didac, la ràdio local també és això, no? La participació de l'audiència. Quants de nosaltres hem arribat a dir allò de obrim línies del telèfon del directe? O ara envieu-nos notes de veu pel WhatsApp. Això fa ràdio.
Això anava a dir, justament, que mecanismes de comunicació que tenim molt a l'abast i molt fàcils, només apretant una estona el mòbil, com l'àudio de WhatsApp, són un gran actiu per la participació a la ràdio, que no desmereix, evidentment, la participació en directe, però són un gran actiu, que l'estan aplicant fins i tot doncs fórmules de... El que abans era demanar el disc per telèfon o per carta, si anem més enrere en el temps, ara és, i ho escoltem, en algunes fórmules, demanar la música preferida a través de WhatsApp.
Sí, sí. De fet, aquest matí fins i tot hem pogut escoltar, no?, com ens narraven, com ens resumien un llibre que precisament fa memòria d'això i d'Helena Francis. Com l'audiència interactuava, no?, amb el que hi havia en aquell temps a darrere dels micròfons. Avui que estem coneixent moltes anècdotes així curioses, també de la ràdio, que és la nostra vocació, tu en tens alguna, Didac, relacionada amb l'audiència, amb la participació així via telefònica o que es demanen coses?
Tinc algun record, diguéssim, d'una vegada que em va tocar fer un paper difícil de fer a la ràdio, que és... Saps aquells programes de bromes? De construir una història que no és real i trucar per encàrrec d'un oient a una altra persona? Doncs ho recordo vagament, però a la cadena 13 em va tocar fer una vegada una cosa d'aquest tipus. I bé, estava a cavall entre divertit i incòmode, eh?
I després te venen a buscar la sortida de la ràdio i et diuen... Bé,
No recordo que fos una broma especialment pesada, però sí que... Bé, són coses que fas quan ets jove i que després segurament doncs, les revises amb la memòria, no?
Ai, 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 allò de... Soc la portera.
Sí, alguna cosa semblant.
Com del Núñez.
Sí, exacte.
Escolteu, el Dia R també ens ha permès conèixer un projecte singular de garantia alimentària al Prat de Llobregat aquesta tarda. La seva coordinadora, la Mari Ruiz, ens ha explicat que reben moltes persones derivades dels serveis socials de l'Ajuntament. La particularitat és el projecte en si que han arribat a construir al Prat i la forma com presten ajuda en aquesta mena de botiga, de supermercat, ens han dit, i alhora espai de trobada amb la comunitat. I compte, que no funciona amb euros. Funciona, això també està molt de moda, sobretot ara, després de les eleccions a l'aeroport. Funciona amb Ricardas.
La botiga responde a 6 pilares fundamentales, digamos, que se transforman, toman forma, mejor dicho, de programas, ¿vale? Que son 6 pilares fundamentales del proyecto, que tenemos por un lado, pues lo que sería el pulmón principal, que le digo yo, que sería la garantía alimentaria, ¿no? En este sentido está pensado para una alimentación saludable, sostenible, justa, ¿vale? Basado entonces en un modelo de libre elección para hogares en situación de vulnerabilidad. Luego tenemos también la participación participación y dinamización comunitaria. Eso es también una particularidad del proyecto, porque tanto las personas beneficiarias del proyecto como, digamos, personas externas pueden colaborar y pueden participar al proyecto, ¿vale? Significa que no solo vienes a recoger, digamos, una bolsa preparada, sino que tú puedes ser protagonista, ¿no?, del mismo sitio que al final te está proporcionando la alimentación. Y aparte de esto, pues creamos unos ciclos, una programación de actividades participativas, talleres, cursos, formaciones que son asequibles a toda la comunidad, no únicamente a las personas que vienen vinculadas a la botiga. Eso es otra particularidad, ¿no? Es decir, si quiere ser un espacio de encuentro comunitario, quiere ser un espacio donde pasan más cosas, ¿no? En este sentido, no nos fijamos únicamente en la vulnerabilidad alimentaria de la persona, sino en todos sus factores de vulnerabilidad, ¿no?
El dia R.
12 hores de ràdio al carrer.
12 hores de solidaritat en col·laboració amb la Fundació Banc dels Aliments.
Aquesta tarda hem tingut espai pels contes, per les històries i els personatges. La ràdio i la llet han estat protagonistes de les nostres aventures i desventures. De fet, l'Albert Quintana, que és narrador, des de l'escala ens ha fet entrar de ple en la ficció, i com no podia ser d'una altra manera, ens ha explicat un conte.
Doncs aquesta història ens hem de remuntar 5, 10, 20, 30, 50, 100 anys enrere, 150, en una època, doncs, que la gent vivia del camp, o vivia de l'agricultura, o vivia fent suros, i aquesta és la història d'una persona, doncs, que treballava fent suros, bueno, a partir d'aquí tots els taps de suro, i va tenir la sort de tenir una vida més o menys confortable. Sabia el que era viure bé, el viure, inclús poder-se donar algun que altre capritxo. I la història va ser que, per casualitat, va anar a petar en un poble de costa. Jo no sé si va ser perquè per anar un dia a la platja o per què, i es va enamorar d'una noia d'un poble de costa, i resulta que aquesta era filla de pescadors. El cas és que es van acabar casant i van anar passant els anys, i d'aquest casament, doncs, van sortir, doncs, tres fills ben bonics. La història és que la vida de pescadors era dura, o molt dura, o realment molt i molt dura. De fet, una de les coses que sempre s'havia explicat dels pescadors, doncs, és que una de les coses que feien era viure en deute, val? O sigui, ells com pescaven, com feien una cala, doncs a partir de llavors, doncs repartien els seus deutes, compraven menjar, patates, cansalada, i ahir així es anaven estirant, doncs, fins a arribar un moment, doncs, que tornaven una altra vegada a viure deute. La dona del pescador, doncs, cosia les xarxes i bueno, també feia, doncs, coses de la llar. El cas és que diuen que després de molts anys de viure d'aquesta manera, una de les coses va passar un fet estrany, i és que un dia el pescador va tenir una sort de fer una gran calada de peixos, de sardines, val? I de seguida, doncs, ho va poder vendre, i d'aquí va treure una quantitat de diners considerables com per pagar tots els seus deutes. Però aquesta vegada, a diferència de totes les altres vegades, en lloc de comprar patates, cansalades i fer una mica de provisió, se'n va anar directament a la confiteria i va demanar: doneu-me una pelada de brunyols. I el confiter va dir: per què la vols? No n'has de fotre res, tu. A partir d'ens veurem dissabte que ve.
Una pelada.
El cas és que diuen que van passar un, dos, tres dies fins a arribar a dissabte. El dissabte el pescador li va demanar a la seva dona i als seus fills que s'arreglessin, que es modessin, i tots quatre, o tots cinc, se'n van anar fins a la confiteria. Van agafar la pelada de brunyols i, com una processó, van anar fins a casa seva. Van obrir la porta, tots els veïns expectant què farien amb aquests brunyols. Els va posar sobre la taula i els va dir: família, mengeu tots els brunyols que us doni la gana. Aquests brunyols van desaparèixer en dos minuts. I les veus i els comentaris de la gent a partir d'aquell dia van ser despamparants. Que t'has tornat boig, com és? Com és que no has fet provisions? I ara et moriràs de gana, i què faràs? I què faràs per aquí, què faràs per allà? I ell va dir: mira, escolteu, jo, per mi ha sigut molt fàcil, jo volia que els meus fills, la meva família, sabés el que és menjar i tenir la panxa plena, perquè de passar gana ja hi estem acostumats. Per tant, tant se'ns en fot començar avui com un altre dia. Adéu-siau.
Estàs escoltant El Dia R.
Ara aquí tots enganxats, a aquesta història, aquest conte que ens explicava l'Albert Quintana des de l'Escala. De fet, ja ens ha enganxat a mitja tarda i estic convençudíssim que aquells que l'hagin arreplegat ara novament hauran quedat allò aturats davant del transistor. La ficció sonora. Que bonica, també, la ficció sonora i que poca que se'n fa. Almenys a dia d'avui.
Abans se'n feia més, clar, era una oportunitat per poder gaudir una mica de teatre, d'aquesta ficció, sense haver de sortir, que de vegades no hi havia possibilitat d'anar a teatres, no hi havia tanta oferta, tampoc, ni tanta, això, diners, potser, per pagar el fet d'anar a una obra i posar-te al costat de la ràdio i deixar volar la imaginació, no? Doncs també, a través de les ones, era una gran cosa que ara... No sé si el Didec...
Home, s'està recuperant,
s'està recuperant la qüestió.
I de fet, a la xarxa i a les emissores que formem part de la xarxa, un dels culpables que s'estigui recuperant aquest format és en Didec, perquè recordo, fa dos Nadals, potser, Didec, amb el senyor Esquerp i l'estiu passat, que hi vam tornar amb el radioteatre, què passa? Que està de moda o què?
Hi vam tornar amb l'impuls també de l'Anna Morgades aquí a la xarxa i de... No recordo quantes emissores, però l'obra de Dickens que vam adaptar és molt rica en nombre de personatges. Per tant, em sembla que eren 18 emissores. 18 emissores fent cadascuna d'elles un paper. Efectivament, s'està recuperant, com deia la Carol, perquè una de les màgies d'aquest moment que viu l'àudio, pràcticament inesperada, si vols que digui la veritat, és un cert ressorgiment de la ficció sonora. I el món del podcast, en aquest sentit, doncs, està obrint molts camins. El camí de la divulgació, abans escoltàvem, al llarg d'aquest dia d'avui, hem escoltat com ens explicaven que el primer podcast, d'alguna manera, que es pot considerar així, es va fer en els anys 30 al monestir de Poblet. Era un cicle de conferències que havia fet Ràdio Associació de Catalunya. Bé, doncs, la divulgació a través del podcast torna a la ràdio, que havia tingut molt de pes en els primers anys, diguéssim, d'aquest segle que commemorem ara, i també torna a la ficció, d'una manera evidentment diferent. Ja no... La gent no espera, segurament, doncs, culebrots com els que es feien a mitja tarda a totes les emissores, les radionovel·les, però sí poder tancar els ulls i imaginar històries fent els millors decorats possibles i els millors escenaris possibles, perquè són els que cadascú fa en la seva imaginació. No?
I innovar, podcast, l'àudio a la carta, però sense perdre tampoc l'essència de la ràdio de tota la vida, o de perdre els orígens, o d'allò que va marcar una època, com és també el radioteatre, Didec.
Sí, sí, reprendre d'alguna manera la ficció sonora també vol dir això, també vol dir recuperar el radioteatre clàssic. En tot cas, hem de recordar que en aquesta xarxa de comunicació local, en aquesta xarxa de 150 emissores, hi ha algunes, Ràdio Municipal de Terrassa, que continua fent radioteatre perquè ha heretat, doncs, la feina que havia fet l'antiga Ràdio Terrassa, no?
Mm-hmm. I sense anar més lluny, ara aquí escombraré cap a casa, si m'ho permets, Didec, i si m'ho permeten els oients.
Sí, és veritat, és veritat.
El programa territorial Carrer Major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona.
Fa dos anys.
Sí, dues temporades va fer una aposta forta pel radioteatre amb Napi, marquès, humorista, dramaturg, 8 emissores, 8 companyies teatrals amateurs durant tota la temporada practicant radioteatre per acabar el Dia Mundial del Teatre a finals de març sobre un escenari amb la representació també tal com es feia fa uns quants anys, bastants.
I Ràdio Sant Cugat també té un espai de radioteatre i bé, i tindrem radioteatre ben aviat també a la xarxa a través d'una iniciativa que es fa a Manresa aquest mes de maig. Estem en l'any Guimerà. Sí. I hi haurà una representació o una lectura dramatitzada, millor dit, cara al públic, en un teatre manresà, que al final és una adaptació de radioteatre de l'obra La filla del mar. Això serà el dia 30 i en tindrem notícies després a la xarxa.
Doncs les esperem ja amb candeletes. Fixa't, el conte que ens explicàvem des de l'Escala que ens ha portat a parlar de radioteatre. Però la ràdio també és això, és improvisació, és saltar-nos el guió. I al final és gaudir escoltant, però també fent. Per cert, que a l'Escala són gent de gresca i els va la faràndula i no n'han tingut prou, em va explicar un conte. I les corrandes han pres l'antena del dia R. Atenció ara, Veu i lletra de Ramon Manent per les ràdios de la xarxa de comunicació local.
Amics oients de la xarxa, escolteu amb atenció que avui és dia de marxa i fem una marató tots. Que avui és dia de marxa i fem una marató.
Caram, tu, sembla un cor, això.
Va.
Es tracta de fer una crida per al Banc dels Aliments que volen fer recollida de llet per a molta gent. Que volen fer recollida de llet per a molta gent. Fa 100 anys a Barcelona naixia aquest gran invent, la ràdio que per les ones pot engrescar la gent. La ràdio que per les ones pot engrescar la gent.
Van més,
Va.
Vinga.
Aquí a Ràdio L'Escala...
Déu-n'hi-do, amb aquest...
L'Abel Font també s'hi ha sumat,
sí,
no? M'ha semblat sentir.
Ell el primer d'agafar el micro, a capella i tot.
L'Abel Font s'apunta a un bombardeig,
I tant, i tant. Per cert, durant tot aquest divendres, des de les 9 del matí, hem conegut a través de les connexions amb les emissores locals del país moltes iniciatives solidàries. Pels micròfons de les ràdios de la xarxa han passat moltíssims responsables i voluntaris d'entitats que el que fan és treballar per la comunitat. I el que podem fer abans de marxar és establir connexió amb la nostra companya Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, que ens acosta a la realitat d'un institut de secundària que té com a senya d'identitat la implicació en causes solidàries. Sílvia, quan tu vulguis, endavant.
Hola, companya, ens trobem ara mateix al vestíbul de l'Institut Berenguer d'Entença amb la seva directora, ella és l'Eva Zazurka, perquè tenim uns alumnes i un centre molt solidari i durant tot l'any fan un munt d'activitats solidàries. Explica'ns una miqueta tots els actes.
A veure, nosaltres la solidaritat la treballem des d'una perspectiva més individualitzada, primer, perquè no pensem en que un acte puntual de recaptació sigui treball aquesta solidaritat tan important, no? Nosaltres ja des de primer d'ESO, segon, treballem sobretot les gestions emocionals, que tenen a veure molt doncs, amb aquest treball de l'empatia, de la solidaritat amb els companys, primer, no? I amb tothom del centre. I això ho treballem des de tutoria, CC, bueno, són matèries que fem. A més, també treballem totes unes accions de convivència que ho fem durant tot el, bueno, durant tot el curs, un cop al mes, d'aquests dies mundials. D'aquí ha sortit el cartell, el premi, el cartell Aquí Pro Bullying, perquè som centre de referència de Catalunya, i vam fer un premi amb l'ajuda de l'Ajuntament, i bueno, és el que ens representa l'entrada del centre, l'hem penjat, i va estar obert per tot l'alumnat del centre, i el guanyador és una persona del centre. I, bueno, i després ja sí que fem coses més puntuals, no? Que són el Save the Children, que és aquest quilòmetre de solidaritat, fa 3 anys que ho fem, i aquí sí que està implicat no només l'institut, sinó que aquest any també s'han afegit les escoles i tot el municipi realment, perquè hi ha moltes empreses que hi col·laboren de manera altruista i bueno, es fan quilòmetres i és de córrer perquè intervenen en les matèries curriculars d'economia, d'educació física, de visual i plàstica, etc. Vull dir que ho volem fer d'una manera més de dins, no? I després estan les que sempre ja fa molts anys que fem, que són les de la marató. Recaptem diners i després el mercadet solidari, que també va amb aquestes dates de Nadal, doncs també van els diners cap al tema que tracta la marató.
A més, a part d'aquestes totes aquestes activitats que feu solidàries durant l'any, enguany hem fet els Premis de la Comunicació, no?
I tant, sí. Això també ha sigut una cooperació, no? Jo diria que ha sigut una cooperació amb la ràdio, no?, de Hospitalet. I a partir de que fem la comunicació audiovisual, que és una optativa de primer de batxillerat, doncs, com que part del treball ho fan al plató, no?, que teniu aquí
unes instal·lacions meravelloses, doncs aprofitant això, doncs fan programes de tele i de ràdio, i aquest any heu creat uns premis oberts amb aquest alumnat per fer un podcast, en aquest cas, i realment també va molt bé perquè els ajuda a fer un programa molt relacionat amb la seva, amb l'adolescència, que són ells, no? Són adolescents ja joves, no? I amb temes que els preocupen, i això també forma part d'aquesta, no? D'aquesta gestió que estem dient, no? I de la consciència d'un mateix i d'on són, on se troben, no? Un esperit crític. Participar tots, després es va fer una conferència que va venir la Mari Pau Huguet amb aquest acte, i després es va fer l'entrega de premis, i realment va ser molt bonic perquè ells mateixos es van adonar, no? Com és la televisió i la ràdio en aquest cas, que ens va explicar de manera personal, no? De les seves vivències. La Mari Pau Hugueta.
A més, avui divendres feu els premis Enfila't.
Sí, fem el premi aquest Enfila't, que ja pot té 17 anys, i és un premi que ho fa, ho organitza IDETSA amb l'institut, i estan implicats també els alumnes, fan un treball de que muntarien una empresa de manera molt realista, aquí al municipi, relacionat amb negocis que creuen que poden ser positius pel municipi. Sí.
Doncs Eva, moltíssimes gràcies, que continueu així fent totes aquestes activitats tan activament des de l'Institut Berenguer d'Entença, així que gràcies, que vagi molt bé. Companys, us torno la connexió des de Ràdio L'Hospital de l'Infant, Sílvia Román, per la xarxa de comunicació local en el dia R.
Per cert, que aquesta tarda ens hem desplaçat al Mercat Central de Tarragona, hem parlat de la Fira Enginyeria Sense Fronteres i d'enginyeria, en aquest cas aplicada a la transmissió radiofònica, ens han donat molts detalls des de Ràdio Premià. I abans d'acomiadar-nos, una menció per l'Obert per Vacances, que hem tingut avui en tertúlia qui han estat els seus conductors fins ara. En Carles Carvajal, l'Eugènia Santa Eufèmia, la Rocío Santa Eufèmia, perdó, i en Manel Ferrer. Tot a punt, suposo, no, ja, Didac, de cara a l'Obert per Vacances d'aquest estiu?
Sí, sí, efectivament. La pròxima operació en equip de les ràdios locals de Catalunya és l'Obert per Vacances, com cada estiu, a partir de el dia, crec que dic, no vull enganyar, 15 de juliol, diria. I durant 7 setmanes.
Ens ho marquem ja a totes les agendes. Ara sí que, quan falten 4 minutets per arribar al punt de les 9 del vespre, ho haurem d'anar deixant, o el que vol dir el mateix, completem ara les 12 hores de ràdio local, 12 hores de dia R. Didac, demà hi haurà ressaca o què?
Demà hi haurà, doncs, descans. Ha estat esgotador, però ha estat, diguéssim, molt engrescador, també, i jo crec que ha estat la primera d'unes quantes edicions del dia R. Ja veurem.
I abans de marxar, hem de fer un agraïment especial per a la nostra audiència, perquè aquesta confiança en els mitjans de comunicació locals són el motor que ens impulsa a seguir endavant.
El dia R ho ha aconseguit. Junts avui hem aconseguit el que ens proposàvem fa 12 hores, ressaltar el paper fonamental de la ràdio de proximitat, ara que a Catalunya en celebrem el centenari, i ser solidaris amb les persones més necessitades, de bracet del Banc dels Aliments. Ens acomiadem satisfets i amb l'esperança de poder-nos retrobar. Que vagi bé, fins aviat.
Adéu.
La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arsenviu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como del Pota Blava.
El Prat Ràdio, sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga.
però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Blues en la ràdio. Blues en la ràdio. Qué bueno que es oír un poco de blues en la ràdio.
Herbert's Blues Radio, el millor programa de blues. Els divendres a les 10 de la nit per el Prat.digital/ràdio.
Qué bueno que es oír un poco de blues en la ràdio.
Loco.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face. I'm a
believer. La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
91.6, més música al Prat Ràdio. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens.